No lo tengo cerrado ni siquiera.
Si la fiscalía te lo afirma, hacemos la gestión para.
Si la fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos.
¿En cuánto tiempo lo puedes cerrar esto?
En 3 semanas. A mí, por eso, ministro, yo vengo con. Yo soy español, por encima de todo, pero a mí me hunde. Tengo familia, ¿cierto?
No, es para hablar, no, porque el tema aquí es hablar con el fiscal general, ¿no? Y decir, oye, mira, hay esto.
Això és esperpèntic. El més esperpèntic és sentir el ministre parlant d'aquest tema i parlant del Xavi Trias, com si fossin molt amics, i que resulta que està tramant pues, una manera d'acabar amb una persona que es dedica a la política. No? Jo ho trobo sorprenent, és a dir, és una cosa que et quedes escandalitzat. Jo sempre dic el mateix. Jo sabia que el senyor Jorge Fernández Díaz era deshonest. Gràcies a l'aparició d'aquesta conversa, pues tot el país s'entera que aquest senyor és profundament deshonest. L'únic que no s'ha enterat que té un ministre deshonest és el president del govern. Des de que en Xavier Trias diu que votarà independència i des de que el Xavier Trias se'n va a Nova York i es troba amb el senyor Bloomberg i el senyor Bloomberg fa un editorial no a favor de la independència, però sí dient que no entén l'actitud del govern central envers Catalunya, pues yo creo que comienza una cierta persecución.
Sin duda que el propio ministro del Interior esté dirigiendo una brigada política para desprestigiar, para hundir a los rivales políticos del partido en el poder, es el mayor escándalo que ha habido en democracia.
Lo que creo que es que muchas veces los políticos utilizan las fuerzas de seguridad del Estado no todo lo correctamente que deberían de utilizarlas. A las pruebas me remito con lo que ocurrió hace años con el GAL, que hubo una serie de políticos con una serie de intereses y utilizaron a los funcionarios del Estado.
No es posible por el momento concretar cualquier responsabilidad en su elaboración y difusión dentro del ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio del expediente disciplinario incoado contra el secretario general del Sindicato Unificado de Policía.
En aquel libro, en el método confidencial, yo me preguntaba ¿cómo el ministro del Interior no puede saber quién ha realizado el informe de la UDEF? No el que lo firma, sino quién estaba detrás de todo eso, si yo, en 3 meses para escribir ese libro, descubro quién está detrás.
¿Policía? Policía no podemos ir, porque policías están todos. Bueno, yo iría directamente a Fiscalía y a quien conocemos de Fiscalía.
El único hecho es que nosotros en 2010 recibimos un encargo del entorno de Alicia Sánchez Camacho para realizar una grabación. Y que 3 años después, Alicia Sánchez Camacho hace que me detengan por realizar esa grabación que era legal y consentida. Ese es el único hecho. Todo lo que conlleve después toda la opereta de Alicia Sánchez Camacho diciendo llegaré al final y todo eso entra dentro de la falacia de una mentirosa compulsiva. Punto.
Me repugna tanto esa actitud que es lo único que me mueve para estar aquí. Yo estoy convencido de que hay muchos policías superiores míos que han sido decentes. Pero no han sido capaces porque el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes.
Ahir es va emetre a les cloaques d'Interior un treball d'investigació sobre les maniobres ocultes del Ministeri de l'Interior i avui aquí a Catalunya Ràdio hem observat des del Gravetat Zero, des de l'espai, aquestes investigacions i tenim amb nosaltres a l'Estació Especial de l'Estat de Gràcia la periodista del diari Público que va destapar aquestes gravacions, Patricia López, gravacions en les que, com sentíem, s'escoltava l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, també l'exfiscal antifrau de Catalunya, Daniel Delfonso, i Jaume Roures, que no se sentien aquestes gravacions però que també ens acompanya juntament amb Patricia López ara mateix en directe, quan queden 2 minuts per 4:45. Jaume Roures, que és el director d'aquest documental i el productor, recordem, de Mediapro, que és doncs, qui està darrere d'aquesta investigació rigorosa i que, francament, des d'un punt de vista periodístic, honora la nostra professió. Bona tarda, bones tardes als dos.
Buenas tardes.
Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal?
Ayer, Patricia, pudimos ver en el documental de las cloacas de Interior en TV3 y conocer mejor todas las maniobras, ¿no?, ocultas del Ministerio, sobre todo durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo ha podido pasar todo esto inadvertido para tantos periodistas?
Bueno, eso podríamos hacer un cuarto milenio, ¿no? Directamente sobre cómo tan poca gente, por ejemplo, hablaba con el sargento Oreja esta mañana y dice, es que son 9 años, o sea, está llorando el sargento Oreja después de emitirse el documental, pues lo que no está escrito, ¿no? Porque la doctora Pinto, igual, la primera vez que dijeron que se habían manipulado informes era la doctora Pinto. Me acuerdo el día que yo le tuve que explicar a Carlos Enrique Bayo que el informe de Prisa de Podemos no existía, y él me decía, pero sí, son, hay unos folios, ¿no? Que sí, sí, exacto, es un conjunto de folios, pero no es un informe de la policía. O sea, el grado de mentira es tan burdo que es muy difícil pensar, porque mis compañeros no se han querido enterar, ni los fiscales, ni otros policías, ni demás, pero también, sinceramente, es que es muy sutil, o sea, y para que esto te entre en la cabeza, o sea, es complicado, y mira que es fácil.
Jaume, potser és un pèl d'hora encara, però les reaccions després d'haver vist el documental ahir, ja s'havia vist, ja l'havia vist algunes persones anteriorment, però són les reaccions que t'esperaves?
No sé com contestar, vull dir, perquè l'Évole ja va fer l'entrevista amb el Villarejo, no? És un tema del que se'n parla moltíssim, però les reaccions són contradictòries, perquè crec que hi ha molta gent que li sembla que això és normal, no? Que hi hagi les clavegueres, li sembla que són necessàries pel bon funcionament d'un estat. I llavors, bueno, el que no m'ha sorprès és l'audiència, això sí que m'ho esperava. Però...
No, l'audiència ha estat espectacular, es va superar el 30% de share, es va arribar a més a 1,4 milions a la punta, no? A 700.000 de mitjana, més o menys, que això, tal com està avui en dia el panorama televisiu, ha baixat respecte a fa uns anys.
Les xarxes va ser trending topic mundial, bueno, tot això m'ho esperava, perquè expliquem una cosa que jo vull insistir en que no estem parlant de l'operació a Catalunya i que ningú utilitzi només per això. Estem parlant de que hi ha estructures a l'Estat, al Ministeri d'Interior, a la Judicatura, a la Fiscalia, que actuen paral·lelament als poders. D'acord amb ells, segurament, per interessos polítics unes vegades, per interessos econòmics corruptes directament unes altres, o per protegir, diguem-ne, personalitats, entre cometes, diverses. I això existeix des de sempre, no? I això és el que volíem ensenyar. L'Operació Catalunya és una de les putetes d'aquesta història, però no és... O sigui, no crec que el Jorge Fernández Díaz fos el primer, entre altres coses, perquè el que empaitava el Garzón era l'anterior ministre de Justícia, que era socialista, el que va tornar a posar la policia al Villarejo era un ministre socialista, etcètera, vull dir, i el dels Gals, doncs, era un govern socialista que va acabar com va acabar, no? Vull dir que aquí n'hi ha una mica per tothom, però més enllà dels colors polítics, l'intent és explicar que això està allà enganxat, no? I molt ben enganxat, perquè ningú ho fa. O sigui, està tan ben enganxat que ningú s'atreveix a fer res.
De hecho, sí, a mí me gustaría destacar una de las cosas que ha dicho ahora, cuando dice que viene de antes en el documental, Garzón explica muy fácil lo que ha pasado ahora, ¿no? Se crea un grupo de policías fuera de catálogo que viene en el año 95 y se dedican a hacer el informe Veritas contra mí, contra otra gente, para atacar. Bueno, en las conclusiones de la Comisión de Investigación del Congreso del Ministerio del Interior, todos los grupos parlamentarios, bueno, quitemos el PP, ¿no? Están de acuerdo en que lo que se ha hecho bajo el mandato de Fernández Díaz, y evidentemente con la supervisión del señor presidente del gobierno, es que se ha traído una serie de policías fuera de catálogo, como es el caso del señor Fuentes Gago o el señor Villarejo, que no se ha conseguido averiguar en la comisión qué puestos realmente ocupan dentro de la policía para hacer unas actividades ilegales. Entonces, el problema es que en el momento que hay un político que quiere hacer esto, el sistema tiene el mecanismo ya estudiado desde hace mucho tiempo de cómo ejecutarlo.
Una cosa, Jaume, sobre aquest documental ja hem rebut alguns correus de gent que des de fora de Catalunya, des de fora de l'Estat espanyol, no el van poder veure. És normal, no?, en principi, per un tema de llicència, suposo, de drets que no es pogués veure, no?
Bé, l'hem penjat aquest dematí a YouTube, a Mediapro, i crec que Público també el penja ara. Vull dir que si el busquen a YouTube i a Mediapro, clar, que és d'interior, ho trobaran.
Teniu alguna esperança que això serveixi d'alguna cosa?
Bé, però més enllà de la difusió, no, del documental i el fet de que les cadenes espanyoles no d'allò en sis, avui ja he vist que, que mitjans dels citats del documental ja comencen a dir que és una porqueria de documental, que està molt mal fet. Més enllà d'això, és una qüestió política, directament, no? És a dir, ho emets, ho veu molta gent, hi ha molt enrenou, i el dia ja és igual, no? El dia és absolutament igual, perquè estan acostumats a funcionar així, i molts d'ells deuen creure que no, s'ha de funcionar així. No?
I després hi ha eleccions i les tornen a guanyar, però hi ha països, per exemple, en què s'ha dimitit per haver manipulat un currículum, simplement.
Sí, bueno, però aquí, com que cultura democràtica en tenim poquíssima, això costa molt més de que funcioni, no? Aquí, doncs, res, es justifiquen uns amb els altres. Però vaja, l'important al final és el que la gent pensi, reflexioni i actuï en conseqüència posteriorment, no? Aquest és el nostre objectiu, en tot cas.
No lo tengo cerrado, ni si
la fiscalía te lo afirma, hacemos una gestión para...
Si la fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos.
¿Cuánto tiempo lo puedes cerrar esto?
3 semanas. A mí, por eso, ministro, yo vengo con... Sí, yo soy español, por encima de todo, pero a mí me hunde, sí. Tengo familia, ¿qué?
No, es para hablar, no, porque el tema aquí es hablar con el fiscal general, ¿no? Y decir, oye, mira, hay esto...
Acabem de sentir les declaracions una altra vegada que Patricia López doncs, va fer públiques entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'exfiscal anticorrupció de Catalunya, Daniel de Alfonso. Recorda'ns, Patricia, com van arribar fins a tu aquestes gravacions?
Sí, pues he de decir que en contra de lo que opina la gente, no me llegan a mí, le llegan a mi compañero, a director en ese momento de Público, Carlos Enrique Bayo, y hombre, entiendo que llegan a Público, eso sí, porque yo, gracias a la cobertura que me ha dado tanto Robles como Bayo, María de Las y toda la gente que trabajaba en este equipo, es tirarme 3 años como la gota malaya, yendo uno por uno cada uno de los casos y cada uno de los personajes. Entonces yo creo que estaba claro que me las enviaran a mí o a Bayo, esas grabaciones iban a salir y íbamos a saber en qué contexto, ¿sabes? Y quiénes eran las personas de las que se estaba hablando. Y bueno, yo creo que lo que ha pasado a partir de ahí es algo completamente espantoso, ¿no? Casi igual de espantoso de cuando oímos cómo hablan de Trías o de otros, porque hay un tucillo así a franquismo todavía, ¿no? Esto de que veten los documentales, a mí me veten en los canales de televisión, al otro, bueno, no paren de ponernos querellas constantemente, ¿sabes? Que da igual que se archiven, pero es el tema de tenernos con el yugo todo el rato encima, pues, y que nadie haga nada, ¿no? Y que todo el mundo lo sepa, que los compañeros sean muy poco solidarios, pues està dando un poco de tufillo franquista todavía lo que hay en este momento en España.
Tu, a part d'això, de ser vetada en algunes televisions i això que ens estaves comentant, a nivell personal has passat por? Has rebut trucades en les que realment has vist per allà la teva carrera?
Bueno, yo es que venía siendo perroflauta, ¿no? Venía siendo colaboradora, así que, vamos, no tampoco tenía mucho que perder. Quizá por eso me haya arriesgado más y he de dar las gracias porque he ido ganando en el camino. Pero lo que sí que he visto, y esto es una cuestión, yo creo que de compromiso de cada uno, de cada periodista, de cómo quiere hacerlo, es que a mi alrededor había mucha gente que le estaban destrozando la vida y daba igual ideologías y posición social. Es que quien se cruce en su camino, ellos sí que, ¿sabes? Saben cómo asestar el golpe. Y sí, bueno, yo me he llevado unos cuantos, no han podido conmigo y espero ser yo la que pueda con ellos.
I amb tu, Jaume, tampoc han pogut, oi?
No, nosaltres ja. Jo crec que ja fa temps que vam demostrar que no... Que no...
Vaja, és que ja ni s'ho planteja.
Que no ens pressionava ni Prisa en el seu moment ni ningú. No? Nosaltres sempre hem fet el que hem cregut que hem de fer i ja està. No ens mengem més el coco que això.
Bé, en tot cas, el que està claríssim és que sigui operació interior, sigui Catalunya o siguin moltes operacions, aquí el que està en debat és un tema de pèrdua de llibertats absoluta i de drets fonamentals, no?, com a ciutadans de l'estat espanyol. I això fa l'efecte moltes vegades, ja no només que hi ha companys periodistes que miren cap a una altra banda, suposo perquè els hi va el sou, sinó també ciutadans que, amb l'excusa de que no es fiquen en política, doncs, escolta, ho toleren.
No, és que aquí precisament una de les reflexions que jo crec que val la pena fer és què són les lleis i què és el que és legítim i què és el que és just, que no sempre coincideixen, no? Llavors, si veiem el que expliquem nosaltres, si escoltem les gravacions que li van fer a l'expresident de la Comunitat de Madrid, l'Ignacio González, on deia, jo pongo el fiscal este aquí perquè així, no?, jo podré fer més negocios, i aquest jutge l'enviem a Londres que estarà ben pagat i no es queixarà i ens el traiem de sobre, etc etc. Vol dir que la gent que promulga les lleis, el que les executa, el que les interpreta, etc., està tot bastant tocadet, no? I, per tant, el tema sobre el que és legal i el que no és legal s'ha de comparar també amb el que és just i amb el que és legítim, no? Que no sempre coincideixen. I quan no coincideixen és que la societat té un problema. I aquí, com que tenim una manca de cultura democràtica que té que veure amb la dictadura franquista i moltes més coses, sobretot que en els últims 40 anys tampoc ens hem esmerat molt per avançar en aquest terreny, doncs van passant les coses, no? Van passant les coses i no passa res. El Constitucional actua cada dia sobre problemes d'aquí i, en canvi, amb el senyor Montoro triga 5 anys a dir-li que la seva amnistia fiscal era un pufo, però no passa res, no passa res ni amb els amnistiats ni amb el senyor Montoro, no? Al contrari, encara és elevat a la categoria d'heroi, perquè fixa't quines mesures tan dures va haver de prendre en una situació molt complicada, no? I aquests són els problemes sobre els que hem de reflexionar i actuar.
Patricia,
des del punt de vista, no?
El caso de Ignacio González, que ha visitado, digamos que es la cuadratura del círculo, ¿no? Por el caso redondo, ¿no? A él le crean la necesidad con una serie de cuestiones ilegales que ellos saben que tienen, él va a recurrir esos servicios y el tema se zanjaría en que si tú me contratas no tienes investigación, ¿no? Debe ser que ahí salió algo más, pero demuestra esas grabaciones que luego aparecen en Lezo lo bien que se conoce el señor González del sistema cuando dice, yo ya les he avisado que contener el gobierno solo no sirve, o sea que para tener el poder del Estado hace falta controlar a los medios y controlar otras cosas, y realmente lo que se dibuja en este documento ponemos la cara de Villarejo, pero bueno, siguiendo sus sociedades y otras muchas empresas, es ese vínculo entre medios de comunicación, empresas a las que recurren los grandes empresarios del IBEX, jueces que cobran de máster de esas empresas, es decir, contratar esa estructura que la llamamos Villarejo, ¿no? Porque bueno, en la encabeza, pero no es más gente, ¿no? Es una estructura. Contratar esa estructura te hacía poder vivir en un sistema paralelo en el que las leyes y la policía no actuaban contra como con el resto de los ciudadanos.
Jaume Roures, Patricia López, ahir les cloaques d'Interior, a TV3 i a IB3, al País Basc crec que també es va poder veure.
Es veu avui,
eh?
Un programa i un debat.
Doncs ahir a Catalunya un share del 30%, 766.000 espectadors. El documental va doblar pràcticament d'audiència la mitjana diària de la cadena de TV3, que és d'un aproximadament 15,5%, i evidentment va quedar per sobre de totes les cadenes d'àmbit estatal. Jo ja no parlaria d'èxit, sinó de necessitat de que això se sàpiga, i que evidentment es sàpiga també que això no és només, tot i que també, tema Operació Catalunya. Hi ha molts més altres temes i evidentment és només un petit pas, em sembla, del que vindrà, perquè encara queden moltes coses per fer evolucionar aquesta història, i el relat, sens dubte, ens depara encara moltes bifurcacions que viurem aquests propers mesos. Gràcies, Jaume, gràcies, Patricia, per ser avui a Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies.